servir la rentadora o el rentaplats amb càrrega completa i utilitzem sempre que sigui possible el programa d'estalvi.
Fem servir economitzadors a les aixetes.
Instal·lem cisternes amb doble descàrrega al vàter.
Rentem el cotxe en un túnel de rentat o amb una esponja i una galleda en lloc de fer-ho amb una mànega.
Reguem les plantes de bon matí o al vespre per evitar evaporació.
No aboquem productes tòxics o nocius per al medi a l'aigua.
D'aigua mai en sobra. Fes-ne un bon ús.
Per a més informació, truca al Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà al telèfon 977 86 12 32 o a la pàgina web mediambient.serviconca.org.
Tenim 30 segons. Ara et podríem explicar que al teu forn s'hi fan les millors barres de pa o que ofereixes una experiència gastronòmica sense precedents al teu celler. 30 segons per parlar de les teves pizzes, tapes i plats combinats. O per què no? Podem destacar les ofertes d'aquesta setmana o el teu servei de proximitat. I quina bona olor fan les teves flors. Ho expliquem? Són 30 segons que, com tu, els futurs clients també hauran escoltat. Fes-te sentir i veure a l'Espluga FM Ràdio. Tota la informació a esplugafmradio.cat.
Tots els estats d'ànim canvien al ser compartits. La comunicació és vital.
Bon dia, dimecres 11 d'octubre i ja passen 6 minuts de les 11 del matí.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius. El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
Ja està en marxa el primer club de tennis taula de la Conca de Barberà, creat a l'Espluga de Francolí aquest estiu. L'entitat esportiva neix de la voluntat d'una vintena de jugadors del municipi i d'altres pobles veïns que des de fa uns anys practiquen aquest esport al complex esportiu del Casalet. Ja des de la temporada passada van fer el salt a la competició, llavors sota el club tennis taula de la Selva del Camp. Aquesta jornada de dimecres 11 d'octubre els parlarem d'aquesta notícia de la creació d'aquest club de tennis taula a l'Espluga de Francolí, que és així el primer a la Conca de Barberà. Parlarem d'això, però també d'altres iniciatives, com per exemple la primera edició de la cursa Mauté pel Trepat, que es celebrarà aquest diumenge 15 d'octubre a Barberà de la Conca. I entre d'altres, alhora també repassarem les noves incorporacions, en aquest cas de l'Arxiu Tarradellas, que ha incorporat al fons de l'escriptor i periodista Just Cabot. I també anirem fins a l'Institut Joan Amigó de l'Espluga de Francolí per conèixer una iniciativa d'aquest cap de setmana, i és que dissabte l'Institut va celebrar una jornada de portes obertes en què els pares es van posar a la pell dels seus fills. Per uns minuts van ser alumnes d'aquest institut. Aquests són els continguts d'aquest dimecres 11 d'octubre que coneixem en l'informatiu diari d'avui. Benvinguts. Ja està en marxa el primer club de tennis taula de la Conca de Barberà, creat a l'Espluga de Francolí aquest estiu. L'entitat neix de la voluntat d'una vintena de jugadors del municipi i d'altres pobles veïns que des de fa uns anys practiquen aquest esport, de fet, de forma amistosa i últimament ja de competició, al complex esportiu del Casalet. Com dèiem, des de la temporada passada, alguns d'aquests jugadors van fer el salt a la competició federada, llavors en el nom del Club Tenis Taula de la Selva del Camp. El nou club, ara sí, creat sota el nom Club Tenis Taula de l'Espluga de Francolí, ja ha començat la competició enguany amb 3 equips federats i es presentarà públicament el dissabte 21 d'octubre a les 7 de la tarda al Casalet per tal d'explicar el funcionament i els objectius d'aquesta nova entitat esportiva. Aquest nou curs, els jugadors d'edat molt diverses s'han constituït oficialment, com dèiem, sota el nom de Club Tenis Taula de l'Espluga de Francolí. D'aquesta manera, és el primer club de la comarca dedicat específicament a aquest esport i sorgeix per donar resposta a l'absent oferta competitiva i formativa del tenis taula a la Conca de Barberà més enllà de l'esport escolar. El club es crea així amb una clara perspectiva comarcal, però mantenint un estret lligam amb l'Espluga. Per què? Doncs perquè els equips competeixen amb el renom de els Carquinyolis, per tal de promocionar el producte local de l'Espluga de Francolí. D'aquesta manera, el club ha reunit les 5 pastisseries del municipi per promoure conjuntament als carquinyolis en les equipacions de l'entitat esportiva. El club aplega més d'una vintena de jugadors, alguns d'aquests que practiquen amistosament l'esport, per bé que, com dèiem, el tenis taula Esplugui ja ha debutat a la competició federada amb 3 equips i un total de 17 jugadors. En qualsevol cas, com dèiem, la temporada passada dos equips ja van competir, formant part llavors del club tenis taula Selva del Camp, i un d'aquests, de fet, va quedar-se a les portes de l'ascens de categoria, un repte que ara volen fer realitat sota el nom de l'Espluga de Francolí. D'altra banda, el club tenis taula l'Espluga de Francolí està treballant també en l'oferta formativa del tenis taula per als més joves, i és que es vol convertir en una referència a la Conca de Barberà pel que fa al foment i aprenentatge d'aquest esport. Tots els secrets d'aquest nou club els podeu trobar avui a esplugafmradio.cat, i de fet, com dèiem, el dissabte 21 d'octubre es farà la presentació oficial públicament al Casalet. Serà a les 7 de la tarda per explicar el funcionament d'aquest nou club. Però un dels membres de l'entitat ja va passar pel micròfon de l'Espluga FM Ràdio en el programa de l'Infosport fa unes setmanes, i així referia a la creació d'aquest nou club de tenis taula de la Conca de Barberà, el primer de la història i que neix així a l'Espluga de Francolí. Escoltem el fragment de l'Infosport en què parlava Sorin Anca, un dels membres de la junta d'aquest nou club.
Del club de tenis taula de l'Espluga de Francolí. És per això que avui comptem amb la presència de Sorin Anca, jugador i membre de la junta del club. Bona tarda, Sorin.
Hola, bona tarda.
En primer lloc, explica'ns com va sorgir la idea de crear el primer club de tenis taula federat de l'Espluga i també de la Conca.
Vamos a ver, nosotros tenemos unos cuantos años jugando, hemos ido a competir en diferentes sitios, nada oficial, y como hemos visto que tenemos bastante gente animada y un cierto nivel, en el año pasado, como ya hemos decidido tarde, nos juntamos con los de la Selva, como ellos como club y nosotros para jugar en su nombre, y este año hemos decidido hacer el club aquí en Espluga.
¿Qué representa para vosotros ser el primer y único equipo de la Conca?
No tenemos un único equipo, tenemos 3.
Com a club, l'Espluga és el primer de la Conca.
Sí, es cierto. A ver, para nosotros es un honor y intentaremos, vamos, responder lo mejor posible.
Aquest any el club compta amb 3 equips. ¿Com us entreneu durant la setmana per preparar els partits?
A ver, tenemos 2 días fijos de entreno, que es el lunes y el miércoles, y durante la semana vamos a hacer como un poco de entrenamiento libre.
I ara que coneixem el mètode d'entrenament, explica'ns quin és el funcionament de la competició. Quants equips hi participen? Quants partits? Quina és la puntuació?
Este año se trata de 2 grupos, de 17 equipos, no, 15 equipos, uno de 8 y uno de 7, y se juega cada viernes, según como cada equipo tiene su horario. Normalmente se juega a partir de las 9 de la noche, y la puntuación tienes que se juegan 3 jugadores cada equipo, y el que gana los 4 puntos es que se lleva la victoria.
Actualment tots els jugadors federats són majors d'edat i amb experiència. Hi ha alguna intenció de crear una escola de tecnificació per infants i joves?
A ver, nosotros en el tercer equipo, a ver, para que me podáis entender, nosotros hemos creado el club con una intención cara al futuro por 2 vías. Una, intentar uno de los 2 equipos que tenemos un poco más fuertes, intentar subir a segunda, y un tercer equipo que es más o menos para formación, que tenemos 2 críos que empiezan a jugar bastante bien, pero todavía hay que criarlos, hay que subirlos y prepararlos, y de gente más grande, que también es una modalidad de que haga un poco de deporte, que se encuentre bien y que pase un buen rato. En un futuro, a largo plazo o corto plazo, no sé, depende cómo va, tenemos la respuesta de por parte de la juventud, intentaremos hacer un club para los jóvenes, para prepararlos, que el día de mañana sea nuestro relevo.
Bé, doncs així és com s'explicava aquesta nova iniciativa, aquest nou club de tenis taula de l'Espluga de Francolí en perspectiva comarcal. S'explicava així en el programa Infosport de l'Espluga FM Ràdio, el programa d'esports del cap de setmana. Avui n'hem conegut aquesta notícia, que oficialment ja està creat el club, i el dia 21 d'octubre, dissabte, es presentarà públicament en un acte al Casalet. I bé, canviem de tema perquè l'arxiu Montserrat Terradellas i Macià del monestir de Poblet ha incorporat recentment el fons de Just Cabot, un dels grans periodistes i crítics literaris de l'època daurada del periodisme català als anys 20 i 30 del segle passat. La catalogació i la digitalització d'aquest fons ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Diputació de Barcelona, amb la qual l'arxiu Montserrat Terradellas i Macià ha signat un conveni. El fons Just Cabot pretén, comprèn, volíem dir, les cartes que intercanviava durant l'exili amb polítics, escriptors i editors, entre d'altres, també el mateix president Terradellas, Josep Carner, Pompeu Fabra, Melcior Font, Carles Montserrat, Josep Irla, entre molts d'altres coneguts en aquells moments. I eren, de fet, manuscrits dels estudis sobre Domènec Badia i Llablic, més conegut com a Ali Bey. Això són alguns dels documents que estan ara en aquest arxiu Terradellas del monestir de Poblet. De fet, l'any 1936, Just Cabot era un dels periodistes catalans de més prestigi, però la nit del 4 de febrer del 1939, fidel a la legalitat republicana, es va haver d'exiliar, com molts companys de professió, i es va instal·lar llavors a París. Conscient que l'única opció que té de continuar publicant el que escriu sí que torna a Catalunya, i llavors ho fa en castellà, escriu en castellà i amb la censura. Es refugia llavors en l'intercanvi de cartes amb els seus amics i això dona fruit a una esplèndida literatura per epistolar llavors per resseguir la seva vida i alguns apunts de l'exili català a França. Amb aquesta catalogació del fons ha permès posar a l'abast dels investigadors una documentació de gran interès pels estudiosos de l'exili i, per altra banda, la seva digitalització contribueix a la seva preservació al mateix temps que en facilita la consulta per part dels investigadors a través dels ordinadors habilitats a tal de doncs, poder facilitar així la consulta en l'arxiu de Just Cabot i Ribot. Doncs bé, en aquest arxiu Montserrat Terradellas i Macià del monestir de Poblet ara s'ha incorporat aquest nou fons que, com dèiem així, amplia la documentació exposada i digitalitzada en aquest arxiu. Per tant, avui aquesta notícia que us expliquem i que també podreu ampliar a esplugafmradio.cat. Continuem ara amb altres informacions d'aquest dimecres 11 d'octubre, però per fer-ho hem de canviar altra vegada de tema, perquè anem a una curiositat, un tema una miqueta destacat i, de fet, que surt de la línia de la normalitat. I és que totes les escoles a inici de curs, o normalment totes, fan una jornada de portes obertes pels pares, però l'Institut Joan Amigó ho ha fet d'una forma diferent. D'una banda, sí que es va fer aquesta xerrada inicial amb els pares dels alumnes que començaven aquest nou curs a l'escola, però també els va oferir una altra iniciativa, que durant uns minuts, uns 10 aproximadament, fessin d'alumnes. I en aquest sentit, doncs aquest dissabte, els pares que van assistir a aquesta jornada de portes obertes es van posar la pell dels alumnes participant en el que serien tastets de classes de les que fan els seus alumnes a l'Institut Joan Amigó. Aquest dissabte l'Institut Joan Amigó va fer una cosa típica, va obrir les seves portes per fer una jornada, això com dèiem, diferent, en què els pares es van posar al paper dels alumnes. I avui per parlar-ne tenim amb nosaltres a la Maite Nolla, que és la directora de l'Institut Joan Amigó. Maite, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Expliquem-ho això. Els pares van venir dissabte i van fer el que els alumnes fan durant tot l'any aquí a l'escola, no?
Bé, això va ser una part, perquè és la típica reunió de començament de curs i llavors la fem amb dos parts. La primera doncs, és lo formal, els expliquem de què va el curs, com ha organitzat el curs, i després sí que hi ha una segona part en el que fem és un tastet de matèries i els tractem com si fossin alumnes. Per tant, l'única la diferència és que el tastet aquest dura 10 minuts cada classe. I llavors aquest dia pues, hi havia quatre professors que van preparar una classe com si fossin alumnes de primer i doncs, cada 10 minuts feien classe amb aquests alumnes de primer. I evidentment doncs, ells van sentir-se com els seus fills, no? Vull dir, amb l'activitat que s'hagués preparat, amb el toc dels timbres, amb els canvis de classe d'aquí on va i on va. Vull dir, sí, va estar molt bé.
És la primera vegada que ho fèieu, però?
No, aquest ja és el tercer any que ho fem. Sí, sí.
I una mica per què decidiu, això fa 3 anys, que volíeu incorporar, més enllà de la part aquesta més estricta d'explicar el curs,
una cosa més atípica, no? de posar els pares en el paper dels fills.
Bé, primer perquè no fos una repeteixo, la típica reunió de pares, sinó que com que són els pares que entren per primera vegada a la comunitat educativa de l'institut, però és que vegessin exactament què és el que fem, a part del que se'ls explica, com ho fem una mica. I doncs la idea aquesta de que vegin el que cada dia senten els seus fills, aquest canvi de classes, el que evidentment, com que són alumnes de sisè, que tenen pocs professors i en qui en tenen un per cada matèria, doncs que vegessin això, vull dir, aquest una mica en renou que hi ha de canviar de classe, de portar ordinadors, de treballar amb unes pissarres digitals, una mica vegessin potser el que és una mica diferent de primària.
Perquè aquest dissabte quants pares aproximadament hi van participar?
Pues jo diria que hi havia, són 50 i pico d'alumnes, doncs n'hi haurien haver de 30, quasi 40 pares, de 40 alumnes, sí.
I la resposta?
La resposta va estar molt bé, molt positiva, i és divertit perquè, a més, ells no ho saben. Vull dir, en principi, bé, ara potser l'any que ve ja s'ho esperaran, però ells no ho saben, i llavors, clar, venen aquí amb la reunió típica, els hi expliques, i llavors diuen, bueno, pues ara farem una cosa, ara ho repartiu per classes i farem classe. I clar, vull dir, és una mica, no?, aquest renou de dir, ostres, ara què ens faran? A més, aquest any hi havia inclús una classe d'educació física, però després van sortir tots dient que s'havien passat molt bé, molt divertit. Torno a repetir, van ser 10 minuts. Si els haguessin fet una hora de classe potser no sortirien tan divertits, però els 10 minuts ho van trobar molt, molt divertit.
I entenc que això, més enllà també de posar-se en el paper dels seus fills i entendre una miqueta el que fan en el seu dia a dia, també ajuda a reforçar els vincles entre les famílies i la comunitat educativa, oi?
Evidentment, és una manera de trencar potser aquest glaç de que, clar, com que són la primera vegada que entren a l'institut, doncs que ens vegin, doncs que ens coneixem tots, de que ells coneixin també els tutors, i dir d'apropar, no, els pares, en aquest cas al professorat.
I d'altra banda, els alumnes, els fills, es senten més compresos ara, creus?
Bé, jo els hauria d'explicar amb ells, no? Suposo que quan van arribar a casa els haurien d'explicar, hem fet això, hem fet allò, aquest professor, i llavors, vull dir, també és una manera de fer partícips els pares amb la feina diària dels fills. Jo crec que sí.
L'any que ve hi tornareu?
En principi ja portem 2 anys i l'experiència és positiva, en principi sí, sí, sí. Passa que és sorpresa i ara amb aquesta entrevista matem una mica la sorpresa de cada any, però bé, ja inventarem alguna altra cosa.
Doncs Maite Nolla, moltíssimes gràcies per desvetllar una miqueta aquests secrets d'aquesta jornada de portes obertes i veurem l'any que ve si ho repetiu o quina fórmula feu per connectar amb els pares.
Gràcies a vosaltres.
Bé, dia a dia a l'Espluga FM Ràdio que anem coneixent iniciatives noves i això és molt positiu, és símbol de, o sinònim d'una societat molt activa i alhora ingeniosa. I ara ho fem una altra vegada, i és que aquest diumenge, 15 d'octubre, es celebrarà la primera edició de la cursa Mou-te pel Trepat a Barberà de la Conca. Aquesta activitat està organitzada per l'Associació Esportiva Barberà de la Conca i comptarà amb una cursa de 5 km i una de 11,5, amb uns 220 metres de desnivell positiu. Les dues curses compartiran el recorregut durant els primers quilòmetres i de fet transcorreran entre vinyes, com bé diu el seu nom, per camins del terme municipal de Barberà de la Conca. També celebrarà un esmorzar de barema per tots els participants i es donaran regals commemoratius, així com també hi haurà un sorteig de productes vinícoles. Bé, se'n va parlar també en l'Infosport d'aquest cap de setmana, el programa d'esports de l'Espluga FM Ràdio. Aprofitem ara aquest moment per fer una falca, i és que si us interessen els esports podeu conèixer l'actualitat esportiva els dissabtes i diumenges, a 2:15 i també a 8:15 del vespre. Doncs bé, en aquest programa l'organització, en aquest cas, va assegurar que ja hi ha al voltant de 100 inscrits en aquesta nova edició d'aquesta cursa, de l'estrena de la cursa Mou-te pel Trepat. Ja hi ha un centenar d'inscrits confirmats i, de fet, les curses començaran a les 9 del matí amb sortida des del carrer Vall de Mur, situat a la zona esportiva de la piscina. A 12:15 hi haurà l'entrega de premis i els sortejos. I també hem de comentar que hi haurà premis, llavors, pel primer, el segon i el tercer classificat general masculí i alhora també pels 3 primers classificats en categoria femenina. Cadascuna de les dues curses, la de 5 i la de 11 quilòmetres, també tindrà aquests reconeixements. Per tant, es donaran 9 premis, en aquest cas, per les dues competicions, per les dues curses i per les dues categories, en aquest cas la masculina i la femenina, pels tres primers classificats de cada cursa. Això serà aquest diumenge 15 d'octubre a Barberà de la Conca, la primera edició, l'estrena de la cursa Moute pel Trepat.
Més informació a esplugafmradio.cat, el teu portal informatiu de proximitat.
I totes aquestes propostes les podeu conèixer a esplugafmradio.cat, a l'apartat d'agenda cultural, social, festiva i esportiva de l'Espluga FM Ràdio, amb tots els actes programats a la Conca de Barberà per les properes setmanes. Per tant, els emplacem a que conegueu la resta d'actes programats en aquest espai. Ara també els fem una petita píndola del repàs dels actes previstos per aquests dies a la resta de municipis de la Conca de Barberà, per exemple, destacant Clicània, el festival de Playmobils de Montblanc, que començarà aquest cap de setmana. Va, doncs fem el repàs de l'agenda cultural d'aquesta setmana, els actes previstos, alguns dels actes previstos per la Conca de Barberà, que també podeu trobar a esplugafmradio.cat, però que ara us resumim en format breu en aquest repàs de l'agenda cultural del 9 al 13 d'octubre. Som-hi, doncs.
L'agenda cultural.
Clicània, festival de clics de Playmobil a Montblanc, aquest proper cap de setmana i el següent, amb exposicions, punt de venda especialitzats, activitats paral·leles i molt variades, i alhora amb la participació directa del públic amb concursos i tallers a l'antiga església de Sant Francesc. Exposició Territoris Fantàstics de la Literatura Infantil i Juvenil, al pati de l'antic Hospital de l'Espluga, organitzat per la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola. Es podrà visitar fins aquest proper diumenge. Exposició Ceràmiques de Teresa Marta Batalla Vidal, al Centre d'Interpretació d'Art Rupestre de Montblanc, fins al 29 d'octubre. Exposició Exprofrares de l'Alabastre, a Sarral, a la sala d'exposicions temporals del Museu de l'Alabastre, amb motiu de l'any dedicat a aquest mineral a Sarral. Exposició Quaderna Albades, de Carles Duarte, fins al 5 de novembre al Museu de la Vida Rural, on es poden veure les fotografies que l'autor ha fet durant els darrers anys en l'Albada.
L'agenda cultural.
Bé, 3 minuts i seran 2 quarts d'aquest dimecres 11 d'octubre. Fins aquí el repàs de l'actualitat del dia d'avui, però avui ens acomiadarem també per arribar al punt horari de 2 quarts amb una proposta musical. Avui ho fem de la mà de Cesc Freixas i també de Gemma Humet, amb la cançó que s'inclou dins del darrer àlbum d'aquest cantautor català, anomenat Proposta, i avui marxem doncs escoltant aquí La Bellesa i la Dignitat. I tornem demà a la mateixa hora, a les 11 del matí i a les 7 de la tarda. Gràcies per la seva atenció i ja ho saben, la programació segueix a l'Espluga FM Ràdio al punt de les 12 i a les 8 del vespre amb altres programes d'interès també per tots vosaltres. Gràcies i fins demà.
Perquè no plou i quan cauen gotes del cel ens amaguem a sota els portals. Tu vas trencar el paraigua, jo no em canso d'esperar que plogui a bots i barrals. No sé si són 90 dies o 6 mesos o 3 anys, el cas és que ens veig massa tranquils. Jo vull ser Violeta Parra, educar-nos en remolins abans d'aprendre a sumar. Ja fa temps que estem tocant el fons. Ja fa temps que estem tocant el fons. Ja fa temps que estem tocant el fons. Ja fa temps que estem tocant el fons.
servint com complements per lubricar bé el seu motor. Ens necessiten per funcionar, però ens tindran en excepció. Caminem poc en línia recta i alcem els gots per brindar. I per deixar de sobreviure hem inventat un mecanisme que no és pur, però és tan real. D'abraçades necessàries, crits al cel, a la terra, actes de bellesa i de dignitat. Ja fa temps que estem tocant al fons. Ja fa temps que estem tocant al fons. Ja fa temps que estem tocant al fons. Ja fa temps que estem tocant al fons.
Com la por i més fosca l'enveja.
Ja fa temps que estem tocant al fons.
Sobre un mar de mort destruïm ponts i fem la guerra.
Ja fa temps que estem tocant al fons.
En un clot profund com la por i més fosca l'enveja.
L'Espluga FM Ràdio, Lectures, amb Carme Callau. Nocturn de Sant Felip Neri, de Sebastià Benassà. Primera part del capítol 6è, La vida d'un home.
Tornes a la llibreria i no saps si acceptaràs o no l'encàrrec de la Clara. Tens la sensació que es volen aprofitar de tu, que aquí, en aquesta partida, ningú no juga clar. Primer, la Clara ha volgut saber de tu, la teua situació econòmica, com et guanyaves la vida. No deia res, només assimilava la informació, la processava, t'estava posant a prova, et donava peixet perquè li contessis tot el que ella volia saber, tot el que tu has desgranat a poc, buidant el pap, en aquella confessió catàrtica. I llavors, només llavors, t'ha fet l'oferta. Has de reconèixer que és tentadora i fins i tot engrescadora, però que també té els seus rics. Has de pensar en tot el que deixaràs d'escriure per fer aquest llibre, en el temps que et robarà l'encàrrec, i també pot passar que el músic de carrer no vulgui que li escriguin la vida. Pot passar que la seva història sigui una merda, que no valgui la pena ser escrita, i tot passat que tot, i que la seva sigui una bona història. Tu no sapis com escriure-la. No és fàcil escriure el llibre que volen els altres. Fins ara sempre has escrit el que has volgut, i els pocs encàrrecs que has tingut eren simples feines alimentàries, pautades, prestalbertes. Mai no t'han dit, fes el que vulguis, però vull saber la vida d'aquell home. I sobretot, no t'han dit si aquell home vol explicar la seva vida. La feina més difícil serà convèncer-lo. Sense la seva història no hi ha llibre, i si ell no vol, no hi ha llibre. I això, darrere les parets del gran casalot de Sant Felip Neri, sembla que no tothom ho té clar. D'altra banda, saps que necessites els diners, 1.000 euros per cada capítol del llibre. Tardis el que tardis a escriure'l. Tant si en fas un, en un dia com si en fas un en un mes. 1.000 euros assegurats cada vegada que entreguis el text. Un dels llibres de la biblioteca. Aquesta està la contraoferta que has fet i que has aconseguit que la Clara accepti molt millor que no pas un sou mensual. Fas els càlculs i saps que aquí entreu la tallada grossa n'és l'Enric, el llibreter. Segur que cada un dels llibres que li doni la Clara els podrà vendre a un preu que mai no podràs pagar, perquè tu el que t'importa és el contingut del llibre i no el seu continent. Però saps que hi ha molta gent a qui allò que més la motiva és precisament aquesta carcassa. Ara mateix no estàs en condicions de rebutjar un encàrrec com aquest. Si t'ho agafes com una feina, en 6 mesos pots guanyar 20.000 euros, molt més del que hauràs guanyat mai. I a més, això no t'impedeix deixar de fer les teves coses. Les feines que et permetran subsistir fins 1.000 euros. Et permetran aguantar quasi 2 anys si les coses van mal dades. 20.000 euros són la beca que necessites per escriure la teua novel·la, per acabar d'esporgar alguns dels inèdits de Pedrolo que trobaràs quan feies el doctorat. 20.000 euros són uns diners que et permetran comprar més d'un any de llibertat. Però continues pensant que no han jugat net amb tu, que l'autor sempre és el més putejat en la cadena de producció i això és una cosa que no deixa d'emprenyar-te. Com ha anat l'entrevista amb la Clara? N'Enric neguitós, perquè no sap quin és el tracte que aquella alota, que ell també estima una mica com un pare, li deu haver proposat a aquell jove, que s'assembla a algun retrat del nen enguany, quan era jove i feliç i passava gana de tant en tant a París. Bé, he anat bé, o com a mínim, això és el que deu pensar ella. Què vol dir això? Vol dir que aquí hi ha algú que no juga net, que jo no sé de què va tota aquesta història. Ho aclarim ara mateix, o us planto i agafo els diners i m'he proposat la Clara i us encerqueu en un altre per continuar experiments. Però què vols dir? Què és el que vols saber? Doncs tot això sembla tot plegat una immensa bogeria. Espera't, Carles, calma't, explica'm. Què volia la Clara? La Clara vol que li escrigui un llibre de 20 capítols sobre la història d'un home que és ni més ni manco el violinista que cada dia toca sota la porta de casa seva. M'ha dit que cada vegada que entregui un capítol vostè em donarà 1.000 euros. I ella, 10 llibres nous per a vostè i un per a mi. No em dirà que no és una cosa de bojos, perquè si tant interessa estar en la història del músic, el millor que pot fer és parlar-hi, no demanar a algú altre que li escrigui un llibre.
A l'Espluga FM Ràdio, Lectures, amb Carme Callau. Nocturn de Sant Felip Neri, una novel·la de Sebastià Benassar.